Com ho veus?
No, no, anava a fer una explicació molt semblant a la de l'Eudald. Jo crec que la presència o la participació o la influència de l'entrenador en aquests últims tres partits és el meu punt de vista, i puc estar equivocat, eh? És, en relació a la que tenen els jugadors, és molt menor. Jo crec que l'entrenador comença ja a pintar poca cosa en el que ha de passar en aquest tram final. És a dir, això ho han de treure els jugadors. És a dir, al marge de qui hi hagi a la banqueta. I si els jugadors no es conjuren... És que estic repetint el que ha dit l'Eudald, però és que ho tenia ben bé al cap. Si els jugadors no són ells qui treuen això, ja pot venir aquí sum-sum corda, que en tres partits no ho trauran.
És a dir, clar, és que, perdoneu, és que hi ha una cosa que és preocupant també, perquè dos o tres dels jugadors que tenen més experiència i que són els que han de treure les castanyes del foc i agafar un jugador pel coll de la camisa al vestidor si no espavila prou i tal, són, per exemple, Dimitrovic i Cabrera, i avui han sortit retratats en els dos gols. Per tant, això és fotut, però és que són els jugadors, repeteixo, ara... l'entrenador, evidentment, els pot ajudar, però sí, són els jugadors. I els jugadors són... sempre els deixem al marge, eh? Però els jugadors són els que van fallar el penal al camp del Rayo, són els que es van deixar fer un gol de Firet al camp del Celta, són els que es van deixar empatar el temps afegit contra el Celta, són etcètera.
Sí, sí. Val? Per cert, queden a les notícies. Sònia, sentirem algun jugador de l'Espanyol? Parlarà algú?
Sí, en principi sí.
D'acord. Vaig a les notícies amb la Berta. No marxeu perquè seguim el tercer temps de seguida d'aquesta derrota avui de l'Espanyol, que el deixa dos punts del descens. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ens actualitzem.
Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, volen a aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que, recordem, ha de desembarcar els passatgers del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas, bona tarda.
Bona tarda. L'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, després d'un control epidemiològic dels passatgers que per ara no tenen símptomes. A mig matí començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'Hospital Militar també Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdies civils. Tot el procés aproximadament durarà 36 hores com a màxim. Mònica Mas i David Mendoza, Catalunya Ràdio, Tenerife.
Gràcies, Mònica. Més coses. El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet nombroses actuacions policials durant les protestes dels docents d'ara fa unes setmanes. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon, i en allà s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu del sindicat, en declaracions a aquesta emissora.
No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista, com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera.
I estem en una tarda de dissabte plujosa que complica la mobilitat i provoca aquesta hora ja algunes retencions. Per tant, si us sembla, connectem amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
Bona tarda, Berta. Més de 6 quilòmetres són ja els quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud a causa d'un accident. Ara mateix encara queda un carril tallat. Un altre accident, aquesta vegada la Ronda Litoral talla també un carril. Hi ha retencions de 6 quilòmetres entre Montjuïc i el Poblenou en sentit Llobregat. Finalment, també força congestió a la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit sud, i a la mateixa C58 se circula amb retencions a Montcada i Reixac en sentit nord cap a Terrassa per la presència de bassals d'aigua importants. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Gràcies, Carmina. En plana internacional destaquem que des d'aquesta tarda Hongria ja té oficialment nou primer ministre.
Miniszterelnökének megválasztotta.
El conservador Péter Magyar ha estat investit cap del govern del Parlament del país gràcies a l'aclaparadora majoria que va aconseguir a les últimes eleccions quan van fer fora l'ultraconservador Víctor Orbán. Amb Magyar, Hongria acaba una etapa de proximitat amb Trump i també amb Putin, i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea. I acabem explicant que la pluja ha obligat a reubicar els concerts de la cinquena edició de l'Andofest al parc de Carver Mum de Premià de Dalt. Està plovent. Alguns dels concerts previstos per la tarda i la nit, com el dels Pets, que ara escoltem, han estat reubicats per les condicions meteorològiques. L'Endofest, recordem, és un festival solidari organitzat per l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'Hospital Clínic per visibilitzar i també recaptar fons per la recerca de l'endometriosi, una malaltia sovint infradiagnosticada que afecta una de cada 10 dones en edat fèrtil i que causa un dolor intens.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Som els del Tot Gira quan passen 5 minuts de les 7 de la tarda en directe després de la transmissió d'aquest partit que ha perdut l'Espanyol al Pizjuán, 2-1, Sevilla 2, Espanyol 1, que a falta de 3 jornades deixen l'equip de Manolo González a només 2 punts del descens. I amb l'Averaix, a més, empatat amb els andalusos. Ara repassarem també aquest calendari que li queda a l'Espanyol i que juguen els seus rivals. Però abans, actualitzo marcadors abans de tornar amb l'Audal, amb el Ballar, amb el Sergi Andreu i també amb la Sònia, treballant a la zona de vestidors del Pizjuán. Tenim en joc el partit de primera divisió entre l'Atlètic de Madrid i Celta.
Empat a 0, minut 35 de la primera.
Ha començat, per cert, partit especial, important pel futbol català, perquè el Municipal de Reus, ara a les 7, comença l'anada del play-off de semifinals per pujar a la primera federació. Avui som a Reus i som amb l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Reus, Unión Deportiva Ourense, com comença el partit i quin és l'ambient?
Bé, de moment el domini és del Reus, a minut 6 de la primera part sense gol, Reus 0, Ourense 0. L'ambient és, bé, un gran ambient, tenint en compte que està plovent a les últimes hores, no s'acabarà d'omplir el Municipal, però avui aproximadament uns 3.000 espectadors.
Ara plou?
Ara ha deixat de ploure, fins i tot el sol acabaria fent presència en els propers minuts, per tant, a priori ja no ha de ploure més. La gespa en perfectes condicions i a veure si el Reus aconsegueix avui un bon marcador de cara a la tornada la setmana que ve a Galícia.
A l'última jornada de la fase regular li va prendre aquesta plaça de play-off al Barça Atlètic, lluitant tots dos per aquesta plaça, el Reus s'hi va classificar com a quart classificat, juga contra un tercer, no?, d'un altre grup, que és l'Ourense.
Sí, 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 l'Ourense, que té una trajectòria semblant al Reus, perquè els dos són clubs que s'han refundat, i el Reus alerta perquè buscaria el quart ascens en 5 temporades, que això és, vaja, una autèntica barbaritat.
El partit es pot seguir per Esport 3, de moment empat a 0, Reus 0, Ourense 0, el seguirem amb l'Oriol Rodríguez. I Lliga CB de bàsquet, a veure, Xevi, tercer quart, oi, el Palau, tot controlat en aquest Barça-Burgos.
Més que controlat, ara són 23, màxima diferència del Barça amb la cistella de Bill Hernán Gómez, que a més tindrà addicional 62-3. 39, 5 minuts pel final del tercer quart.
I què fa el bàsquet Girona a la pista del Lucan Murcia?
Doncs per fi podem cantar el descans. Una hora de rellotge ha durat aquesta primera meitat i el Girona competeix a la pista del Murcia, que recordem és el tercer classificat, i un Girona que està plantant cara i està perdent, això sí, però 45-41, només 4 punts de diferència.
Molt bé, i la Res Macià amb la Dolors Janola treballant també per poder sentir protagonista a Coimbra, on recordeu, us hem explicat, el Barça d'hoquei patins, dirigit per Ricard Ares, s'ha classificat per la final de la Champions, que jugarà demà contra el Porto a partir de les 7 de la tarda, que seguirem en directe al Tot Gira. A veure, d'entrada, Sònia, la teva posició, alguna urgència? Podrem
sentir
algú?
No, de moment no, ja han sortit bona part dels... No, han sortit bona part dels jugadors ja cap a l'autobús, que els ha de portar fins a l'aeroport de Sevilla, però de moment aquí, a la zona mixta, no apareix cap altre jugador, no sé, n'han passat molts, per tant estic intentant pensar qui pot ser que s'aturarà aquí.
Hem sentit d'Expósito, a Movistar.
Sí, l'Expósito ja és a l'autocar.
D'acord, si parla algú no serà Expósito, això està clar.
Exacte.
A veure, Espanyol Atlètic Club, clar, fa uns dies dèiem, aquest partit segurament l'Atlètic no s'hi juga res, doncs no. Perquè l'Atlètic Club, des que la cinquena plaça, i ja és oficial, a la Lliga Espanyola, li permet jugar a Champions, el Betis ara és el cinquè, això vol dir que el setè va a Europa. I l'Atlètic Club és vuitè amb 44 punts, mateixos que el Getafe, que és el setè. És a dir, dimecres que ve l'Espanyol jugarà contra un equip que s'hi juga a anar a Europa. Per tant, no serà un partit fàcil. Després, diumenge, camp de l'Osasuna, l'Osasuna en té 42, de facto, té també opció per anar a Europa. L'únic que no s'hi juga res és la Reial Societat. A l'última jornada, Espanyol-Reial Societat, la Reial ja té assegurada la plaça europea perquè va guanyar la Copa. Clar, el panorama Audal fa que no et puguis refiar ni un pèl i donar per fet. No, és que aquest no és un rival complicat, no és un equip que està a la part baixa i, per tant, serà més fàcil.
No, si és que jo et diria fins i tot que són més perillosos a hores d'ara els equips que estan a la part baixa i que juguen com tu sortir del descens que no fins i tot els equips... És a dir, hi ha més fam en els equips que no volen baixar a segona que no en els que fins i tot han de jugar, poden jugar a competició europea. Això és claríssim, ha passat tota la vida. El problema són les dinàmiques, i no és el mateix un equip que ve lluitant a la part baixa de la classificació, com li ha passat al Sevilla, i ara, doncs mira, guanya dos partits seguits i se'n surt provisionalment a expenses del que passi els tres partits que queden, que un equip que ve de dalt de tot i que ha dilapidat 18 punts, gairebé, ara 16, perquè havia arribat a tenir 18 punts sobre el descens de l'Espanyol, i que no aixeca el camp en 18 jornades. Això és el més perillós, i com jo ja sé, sóc molt pesat amb això, però ho he repetit pràcticament jornada a jornada. El més important aquí no és el calendari, és com està l'equip, i l'equip ara està molt malament. Ara estava fent un cop d'ull aquesta segona volta, l'Espanyol ha deixat escapar punts en 6 partits, 6, amb gols en els últims 2 minuts o bé en el temps afegit. En 6 partits. Això vol dir que en alguns d'aquests podia haver guanyat o empatat en el pitjor dels casos. 6 partits són molts partits que t'hagin marcat tant al final. I això vol dir alguna cosa, doncs, que aquest equip mentalment no està gens bé. I això, si això no ho arreglen els que ho poden arreglar, doncs té mala pinta. Ja pot venir l'Atlètic Club de Bilbao o la Reial Societat, que no s'hi juga res. Això és el de menys. Està en mans de l'equip que ara mateix no ha guanyat en els últims 18 partits i n'ha de guanyar com a mínim un, i jo crec que també puntuen un altre.
Ballar. I hi ha equips que dius que no juguen res, però sí que s'hi jugaran, perquè molts d'ells és possible que es puguin pagar les vacances gràcies a aquests últims partits per poder guanyar, perquè incentius per poder guanyar aquests partits, ja saps que normalment
les corren primes,
les mítiques primes de tercers. Llavors, el problema és el que diu l'Eudald, és que l'Espanyol no està generant res, no està jugant absolutament res, i la pressió ara està a la nostra esquena i està demostrant l'equip que no és capaç de suportar bé la pressió. De fet, per mi, l'Espanyol és el pitjor equip que arriba en aquestes últimes 10 jornades de Lliga, i que passa per un mal endèmic constantment, temporada rere temporada. És tan important arribar bé aquestes últimes 10 jornades per certificar la permanència primera, que normalment els equips que no arriben en aquestes condicions acaben caient.
Mm-hmm. Jo, si em permeteu, no sé qui ho ha dit abans, que l'Espanyol ja no jugarà millor del que ha jugat ara.
Ho ha dit el Maiola, crec, sí, al final.
Jo estic d'acord amb això. Jo crec que la salvació de l'Espanyol, amb la qual encara hi confio, jo crec que ja passa pel cor i per les cames, i gens pel cap i pel futbol. Que vull dir que a partir d'ara hem de pelar, ja sé que és difícil, hem de pelar a tot el que tingui a veure amb la rauxa, amb la passió, amb el compromís, amb el nari.
En aquest sentit, Sergi, dos dels tres partits són a casa. Aquesta és una part positiva.
I això ho dic perquè en futbol jo crec que en futbol no guanyarem cap partit. És a dir, si volem ser superior al rival, si volem generar 8 ocasions de gol, no ho farem. Per tant,
no, perquè més com està jugant, no, Sergi, és impossible jugar bé ara ja. I fins i tot encara que vingués un entrenador nou, ho dic.
Sí, sí. Però
després també tens un altre problema. Et ve un entrenador nou, queden 3 jornades i et dirà, molt bé, jo vinc ara, si salvo l'equip l'any que ve vull continuar. I tu, potser, tenies previst planificar la pròxima temporada amb un projecte completament diferent, i t'has de menjar aquell entrenador amb patates.
Sí.
I potser no és un entrenador que t'agradi especialment, no?
Exacte.
Per tant, és que, clar, ara a la vegada també pots dir, bé, si me'n vaig a segona el problema encara és més gros. És veritat, és així. Però jo repeteixo, ara mateix l'equip i la salvació està en mans dels jugadors.
Jo també ho crec, això. Molt breument, David, ho deia en part perquè hem d'aconseguir, i això ha de començar pel club, hem d'aconseguir que dimecres l'estadi sigui una olla a pressió.
D'això no estic convençut, Sergi.
L'ambient que avui hem viscut a Sevilla,
sí,
que sigui l'ambient que es visqui, ha de començar per aquí. És a dir, com que hem de pelar ja els sentiments, que comencem abans que comenci el partit. És a dir, que convertir allò a la promoció
cosa,
contra
l'Oriador. Això és el que menys em preocupa, perquè si una cosa ha demostrat l'afició de l'Espanyol, i que mira que n'ha passat de magres,
i que
ara actualment podrien molts dimitir i dir, escolta'm, jo ja és que n'hi vaig al camp.
No,
sí, però
això no, no ho
no
sé,
dic,
però...
No ho dic només per l'afició, ho dic pel club també.
Jo sempre per on va el Sergi, és a dir, la gent hi anirà i respondrà.
Exacte.
Però quan tu vens de ser cinquè a la primera volta i ara estàs a baix de tot fregant el descens, com les coses no vagin bé el partit, el que el Sergi vol dir és que la gent s'oblidi per un dia del que ha fet aquest equip a la segona volta i pensin que el que s'han de treure són els 3 punts i res més. I si de casa l'acaba el partit, ja xiularem, si convé.
Sí, sí, sí.
Això és el que vol dir el Sergi, entenc jo.
Exacte, és això ho dalt, molt bé, i també que per part del club hi posi de la seva banda. És a dir, si hi caben 38.000 persones, hi ha d'haver 38.000 persones.
Mira, que em sembla que la Sònia, no sé si té protagonista, Sònia.
Sí, arriba Roberto a la zona mixta. Es situa just en la zona on ha de parlar. Hola, Roberto, molt bona nit. Sònia Oleart en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Roberto,
¿cómo está el equipo?
Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
Personalmente, ¿tú cómo estás?
Pues como te digo, como todos, hemos acabado jodidos porque al final un partido que te pones por delante, que hace lo más difícil en este tipo de campo, el ponerte por delante y te remontas la última jugada, pues... Pero bueno, hay que cambiar el chip, lo que te digo, hay que cambiar el chip. Ya en 3-4 días tenemos el próximo partido y hay que cambiarlo.
Roberto, ¿cómo es posible que no sepamos aguantar un resultado? ¿Cómo puede ser que le cueste tanto a este equipo cerrar un partido?
Bueno, porque al final las dinámicas son chungas... hacen lo más difícil y al final aquí te aprietan, hay que sacarlo, no queda otra. Hay que ya el pasado es, lo que ha pasado ya está y ahora hay que cambiar el chip y el siguiente partido pues que no vuelva a pasar.
¿Qué ha pasado, Roberto, en la jugada del primer gol? Que Castrín se mete hasta la cocina.
¿Cuál?
La jugada del 1-1, que Castrín se mete hasta la cocina. ¿Qué ha pasado ahí defensivamente?
Bueno, porque al final ellos te aprietan, están más desgastados, son los últimos minutos, ahí tendríamos que haber hecho una falta o algo. Pero bueno, han tenido ellos esa pizca de suerte que el balón ha entrado por ahí y ya está.
Creo que nunca te había pasado tu vida, ¿no? Tantas jornadas sin ganar un partido, ¿no?
No, yo creo que ni a mí ni a la mayoría del equipo. Pero bueno, al final son experiencias para pa el futuro y hay que sacarlo.
Aunque estabas muy...
El asunto, mirar la zona de descenso está cada vez más cerca, entiendo que mirar la clasificación y eso acongoja bastante, ¿no?
Sí, pero al final dependemos de nosotros. Ahora con que gane el partido siguiente y saque algunos puntos fuera de casa o lo que queda, pues ya lo tenemos. Sí que tenemos que mirar eso. Siguientes partidos, ganarlo y ya está.
¿Crees que la presión que ha habido en el estadio, esa atmósfera que se ha creado, o ha terminado afectando y le ha terminado ayudando muchísimo a Sevilla para remontar?
Bueno, al final Sevilla es lo que tiene, ¿no? Esa afición que aprieta tanto, ellos tienen el factor campo, pero bueno, nosotros para nada hemos sentido esa presión en los últimos minutos. Si es verdad que ellos, pues bueno, han tenido más tiempo el balón, han podido meter más balones y nosotros al tener resultado a favor hemos tenido que aguantar un poco más y no han...
¿Nos ha dado la sensación que al final del partido estabas muy cansado?
Sí, puede ser, porque ya llega el último tramo de temporada, al final mentalmente, anímicamente, pues al final quieras que no, desgasta todo más, pero bueno, he acabado bien y no me ha pasado nada.
Roberto, el miércoles el estadio tiene que ser una caldera parecida a la de hoy, ¿no?
Sí, exacto. Desde aquí quiero decir a la afición que crea en nosotros, que nosotros no vamos a tirar la toalla hasta el final y tiene que ser pues eso, una caldera y todo a una.
Doncs aquestes són les paraules de Roberto Fernández, que és l'únic jugador que passarà per la zona mixta aquí al Pizjuán.
Gràcies, Sònia. Espanyol Atlètic Club, dimecres 7 de la tarda. Bé, anirem cara a barraca. A veure, perquè ho havíem promès, ja sé que ara potser no és el millor moment, però breument, Sergi Andreu, explica'ns com està el tema de Monchi i si ens ho hem de creure, si tira endavant, si això agafa cos o no.
Sí, ens ho hem de creure perquè des del club ens ho han confirmat, que s'està treballant per tancar i que...
Passi principi... el que passi, si baixa sí, l'Espanyol
sí.
També.
Sí, sí, des del club a mi m'han dit personalment que això no està supeditat a un descens de l'Espanyol. Això d'una banda, i que s'hi està treballant per acabar de tancar-ho i que les dues parts hi estan molt ben posades i que en principi, si no es torça res estrany, s'hauria de poder tancar. Que Monchi arribaria, compte, director general esportiu, per sobre de Garagarza.
Del grup, no? És a dir... també controlaria el Barley?
Sí. Aquí, aquesta informació jo ja no la tinc, l'Espanyol segur.
I Garagarza, per tant, segueix?
I Garagarza està de baixa, però Garagarza de moment està de baixa.
Però si es recupera, la idea és que segueixi.
Si es recupera, potser seguiria. És a dir, però aquí hi ha una incògnita que jo crec que ara mateix ni el mateix club saben com es resoldrà. Ara
sí, perquè recordem una cosa, mentre algun treballador està de baixa, no ho pots, evidentment, acomiadar.
Exacte. Ara bé, compta amb el que et diuen avui a mi a Sevilla, eh? I no un, uns quants periodistes. El Sevilla està en procés de vendre el club a un grup d'inversors argentins, això no és nou, eh? Vull dir, això ha sortit els últims mesos, en un grup d'inversors on també hi ha Sergio Ramos, val? I on hi ha grans empresaris amb capital, sobretot argentí, m'han dit. Doncs bé, Monchit té aparaulat amb Sergio Ramos que si el Sevilla s'acaba fent aquesta venda, Monchit serà el director esportiu del Sevilla. A mi algú em pot explicar com es menja això?
Home,
és a dir,
no farà les dues coses,
no, evidentment, o una o l'altra. No, una o l'altra. I això entronca amb una altra cosa, no, ara no vull ara jo carregar cap a Monchi, però i no és tampoc, no són pocs els que també han comentat alguna raresa, per dir-ho diplomàticament, de Monchi en relació a la seva manera de fer quan diguéssim, ha de buscar-se la vida, diguéssim, no?
És a dir, que es ven el millor postor.
Ho va fer Almeria, no, Sergi?
Ho va fer Almeria, que es va comprometre amb l'Almeria per anar cap allà, i va haver d'anar a Almeria a fer una roda de premsa a Almeria per disculpar-se perquè a última hora els va deixar tirats. Què vull dir? Jo vull dir amb això que jo, personalment, jo fins que no vegi Monchi a Barcelona, no acabaré de creure'm del tot que Monchi serà el director general esportiu, perquè com aquí hi hagi una venda del Sevilla a aquest grup d'inversors, sí, i Sergio Ramos aixequi el telèfon i cridi Monchi, llavors m'agradarà veure què fa Monchi.
Sí. Ballar?
Doncs no sé si ens convé una persona que no té paraula, perquè si al final només sap dir que sí a totes les possibles ofertes.
Home,
que té...
Home, l'altre dia estava a Cornellà, el partit contra el Madrid.
Sí, bé, pot estar on vulgui perquè és lliure de poder anar a tot arreu, però vull dir, si ha dit que sí a l'Espanyol i ha dit que sí a la possible arribada de Sergio Ramos al Sevilla, és que és una persona, i si a sobre ja porta un passat, tal com explica el Sergi, la situació és que és una persona de poca paraula, de poca serietat, sobretot amb els compromisos que abans de començar a treballar agafa.
Bé, només em queda demanar-vos pels vots del Trofeu Harke i preguntar-li a la Carla si la jugada... Hi ha dues jugades polèmiques. Una, que ja hem dit, ho hem vist molt clar, el gol de Cobar del jugador del Sevilla, el 2-1 del Sevilla, reclamaven una possible falta prèvia sobre Cabrera. Era Cabrera, oi?
Sí, era Cabrera. No, en allà no hi ha res. El que sí que hi ha hagut una pregunta que li han fet a Manolo a la roda de premsa, o ell que sí, ha respost, que ell es queixava de
prèvia al gol de l'empat.
Sí, que ell entenia que havia de ser un servei d'out, no dit, i no picar com si hagués estat una falta.
És que anaven a treure de banda, i llavors ha passat Omar al costat i li ha tret amb la seva mà, Omar, li ha picat la pilota i ha fet que la pilota entrés dintre del...
I el que es diu Manolo és que aleshores hauria d'haver estat falta.
No, que hauria de treure'm amb la
al
mà,
revés. Fora, al revés.
I l'han tret amb el peu. Si fos,
perquè l'àrbitre no potser considera que era falta, això, no?
No, però és igual, si la pilota està fora de... No està en joc, s'ha de reprendre el joc segons les regles, i segons les regles és amb servei de banda.
Doncs
per això jo no he entès
el que
havia dit Manolo.
Això és el que es queixa Manolo, que el partit es reprèn...
I aquí podia entrar-hi el VAR, acabant la jugada en gol?
Home, per poder pot entrar al VAR perquè és jugada de gol, no gol. El que jo no sé és si realment és això com que esteu dient,
no,
com
que
hi ha hagut una falta
i s'ha
reprès la pilota.
A peu de gespa amb el peu. És el que s'ha queixat Manolo. És que a part...
No, sí, és que per això també t'he preguntat a tu, David, si...
Sí, ha estat una jugada molt ràpida i ens n'hem adonat quan ho ha explicat Manolo a la premsa.
Ha estat la targeta groga a Omar. A Omar li ha tret targeta groga perquè no ha
per
deixat...
Per entorpir el servei de banda.
Per enrarir el tret de banda. I llavors la pilota, en comptes de treure fora de banda, han posat la pilota a peu de gespa, irà enrenodat el joc...
I ha acabat en gol.
I ha acabat en gol.
No, és a dir, no tinc explicació perquè no hauria de passar això. És a dir, hauria d'haver estat, com ha dit Manolo, un servei de banda.
Bé, doncs és una jugada que Manolo ha apuntat a la roda de premsa i que, en aquest cas, el VAR potser hauria d'haver entrat i no hi ha entrat. I l'acció, última jugada que ha tingut l'Espanyol per mirar d'empatar...
La de Cabrera. No, la de Calero.
Calero es queixa de rebre una puntada pel darrere quan intenta la rematar, fa la sensació que són mistos, no?
Sí, fa un misto, no toca bé la pilota i cau al terra.
Molt bé, ràpidament, que vaig fatal de temps. Vots pel Trofeu Harke. Sergi Andreu, 3-2-1.
Pues mira, 3 al Dolan, li he donat 3 a Dolan, que més 3-2 a
Expósito.
Expósito i una Romero. Sí,
estaria apuntat el Sergi Camps i li fa l'assistència, tu, molt bé, Sergi.
I ni me'n recordava.
No m'ho canviï, Sergi, que ja he fet les votacions.
No, Sònia.
Dolan,
sí.
Expósito,
sí.
I Romero, va.
Audal. 3 a Dolan, 2 Expósito i 1 a Urco.
Ballar.
3 Dolan, 2 Roberto i 1 Rubén Sánchez.
Els del Maiola, que me'ls ha deixat, 3 per Dolan, 2 a Roberto, 1 a Romero. Els meus, 3 a Dolan, 2 a Dimitrovic, 1 a Romero.
Doncs 3 punts per Dolan, 2 per Expósito, 1 per Roberto. Recordem que els oients teniu 24 hores per donar 5 punts responent al tuit del Trofeu de Nihar, que el nostre perfil de X arroba tot gira. I recordem que ara mateix, la jornada anterior, Dimitrovic va passar Romero al capdavant de la classificació del Harke. Per tant, ara mateix Dimitrovic s'enduria el trofeu. I seria el segon porter consecutiu, perquè l'any passat se'l va endur Joan García.
Molt bé. Ens retrobem en una transmissió de l'Espanyol dimecres que ve. Espanyol Atlètic Club, Cornellà de Bullí, perquè és una nova final i ara sí que ja no valen excuses. Gràcies, Ballar.
Carla, Carla, en comptes de portar sucre, que porti bolquers al proper
partit.
Vols dir
que els verins blancs han portat mala sort, no?
No, no, això no ha portat
gràcies,
mala sort.
Gràcies, Carla, gràcies per la seva transmissió número 100, que és generosa.
Gràcies, gràcies.
Gràcies a la Carla, gràcies a l'Audal Serra, al Marc Maiola, al Sergi Andreu, a la Sònia Olear i al Josep Fons. Que vagi molt bé. Pausa ràpida i parlem d'hoquei patins. Mirem d'anar a Coimbra per felicitar un dels finalistes de la Champions. El Barça torna a una final 8 anys després.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El vehicle consta a la base de vehicles robats.
Com de fàcil és robar un cotxe?
Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
Quins són els trucs dels lladres?
I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de classe. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Punès.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
La Inara és professora d'institut i freestyler.
Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
Nando Cruz, periodista musical.
El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Dones en el món del rap.
Dissabte a les 10 de la nit.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui no treballes, Albert?
No, avui no. Els diumenges és dia sagrat, diguéssim. No per catolicisme ni per religió, però sí per descans i conciliació familiar, crec que és molt important.
Pels restauradors no és un dia sagrat.
Els restauradors treballem quan tothom s'ho passa bé. La veritat és que sí. Però si ens ho podem permetre, pues, descansar un dia de festiu també està molt bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Descansar un dia de festiu també està molt bé.
A la República del Mediterrani compartim llengua.
però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Ja a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
Dos quarts de vuit, de seguida cap a Coimbra. Abans, primera divisió, tenim el descans del partit del Metropolitano.
Atlètic de Madrid 0, Celta 0.
Premier League, la lluita pel títol entre City i Arsenal, està jugant al City.
City 0, Brentford 0, partit del descans, ara mateix el City a 4 punts a l'Arsenal.
Oriol Rodríguez, encara la primera part. Què fa el Reus davant l'Ourense? Play-off descens a la primera ref, partit d'anada de les semis.
Som al minut 30 de la primera part. Continua l'empat a 0 entre el Reus Redis i l'Ourense, tot i que el Reus ja han anul·lat un gol fa 5 minuts a Ostrell. Això sí, hi havia mà del davanter del Reus. Per tant, continua aquest empat a 0. El Reus, de moment, flirteja amb el gol, però aquest no arriba.
Lliga CB de bàsquet, Xevi. Som a l'últim quart, Palau Blaugrana, del Barça-Burgos.
I el Barça guanyarà el partit si no hi ha un accident majúscul que pràcticament passaria als llibres d'història. Està guanyant de 18 punts amb un partit controladíssim a 5-40 pel final. Barça 80, Burgos 62.
El Barça l'interessaria un cop demà en la lluita per intentar ser segon o tercer del Girona, que juga a la pista del Lucan Múrcia, però de moment perd, Marc?
De moment perd i no ha començat bé la segona meitat. Ara queden 4 minuts per acabar el tercer quart. Perd de 10 al Girona, 57 Múrcia, 47 Girona.
Molt bé, passa un minut de dos quarts de vuit. L'Arrés Macià, que el tenim aquí a l'estudi. Ja has trobat vol per anar demà a Coimbra?
Sí.
Demà Barça-Porto.
Sí,
quin
sí,
tros
sí,
de final de la Champions d'hoquei patins.
És a dir, per la gent que no és d'hoquei, Barça i Porto són dos grans potències europees. Si li dius Barcelos, a molta gent que no és de l'hoquei li sona menys, però Barça-Porto és un gran reserva.
I ja hem tingut avui un aperitiu brutal amb el Barça-Benfica, quin tros de semifinal que ha sabut guanyar el Barça.
Sí.
I mira, em diu la Dolors Joanola, la nostra productora, que tenim connectat un dels jugadors del Barça des de encara el pavelló, em sembla, a Coimbra, amb Marc Grau. Hola, Marc.
Hola, bona tarda.
Ets encara al pavelló, eh? Sou encara al pavelló.
Encara estem al pavelló, sí, sí, sí.
Suposo que festa continguda, eh? Perquè demà tenim una final.
Sí, la veritat és que sí, que bueno, tot l'equip estava molt content. Era un dels objectius que teníem posats al cap des de, bueno, des de que vam començar la pretemporada, i quan vam arribar aquí vam dir que l'objectiu era ser a la final i pues, anar a guanyar.
És molt bèstia, Marc, perquè per guanyar aquesta Champions, dos passos ja els heu fet. Heu eliminat l'Sporting de Portugal, que tenia un punt de compte pendent amb ells, us van eliminar al Mundial de Clubs. Heu eliminat el gran favorit, el Benfica, d'Edu Castro, del Bargalló, d'en Rodríguez, de Nil Roca, vaja, d'un superequip d'estrelles, i haureu de guanyar també el Porto, els tres grans de Portugal. Si guanyeu aquesta Champions és per emmarcar-ho.
Sí, la veritat és que sí, que teníem obstacles difícils, com bé has dit. Al final han sigut partits que qualsevol dels dos equips ho mereixia. Crec que vam fer uns quarts de final contra l'Sporting increïbles, molt bons, que ens van donar el pas de semifinal, i avui el mateix. Crec que tot l'equip està molt concentrat, ha fet un partit de Déu, tothom ha portat el seu granet de sorra i això és important.
El fet de tenir al davant, Marc, aquest equip ple d'estrelles mundials, amb l'Edu Castro, que l'havíeu tingut a la bancada tot just la temporada passada, tornar a veure en Pau Bargalló, en Joao Rodríguez, en Nil Roca, tenir-los al davant, excompanys al Barça, com ha estat això?
Bueno, com bé he dit, al final sabíem que ells eren un gran equip. Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porten moltes victòries a la Lliga, i re, ara sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final. Mm. Tia, aquí en Nacho també.
Hola. Home, què tal? Com estem, Nacho? El Nacho Labar.
Dos gols
doncs,
avui.
Doncs contents, cansats, però molt contents.
Veig que en Marc t'ha passat el telèfon i en plan, continua tu l'entrevista, no?
Bueno, està aquí, està aquí, està aquí.
Ah, estem aquí.
Ah, tots dos, molt bé, carai, tu. Fantàstic, fantàstic. Nacho, escolta, dos gols avui tu, oi?
Sí, avui m'ha tocat fer dos gols a mi, l'altre dia al Marc, i la veritat que content, però sobretot per l'equip, el treball que hem fet tots. Estem on volíem i demà volem portar la Copa a Barcelona.
Escolta, Ignacio, l'ambient aquí què tal? Perquè és pitjor jugar a la pista al Reus o l'ambient que hi havia avui? Perquè ple no ha acabat d'estar al final.
Bueno, estava bastant ple. Jo crec que hi han deixat cadires buides per temes de seguretat, també pels nostres familiars i aficionats, però la veritat és que, amb molt de respecte a tota l'afició del Benfica, ha sigut un gust jugar aquí. I, bueno, per mi jugar a Reus sempre és especial. És una pista amb nosaltres hostil, però a mi sempre s'han portat molt bé i dos ambients diferents, m'agrada jugar els dos i si es guanya, doncs encara més.
Escolteu una cosa, el fet que el Barça ja porti 8 anys sense guanyar la Champions i sense jugar a la final, ara hi torneu. Això us ha pesat? Ha pesat al club?
Bueno, la veritat és que a nivell de clubs sí que es volia arribar a una final. També al final els jugadors van canviant i tothom de l'equip teníem entre sella i sella pues, poder estar a aquesta final i som un equip guanyador. Com bé has dit, vam perdre el Mundial de Clubs i aquesta final no volem que s'escapi.
Molt bé, el Marc Grau i el Nacho Lavar, a veure, Macià, que volies preguntar
no,
alguna cosa més.
No, els vull preguntar que qui hem de dir que és favorit per demanar-los per la ràdio, perquè, clar, els portuguesos són la Premier de l'hoquei patins. Paguen molt, tenen equips potentíssims, però el Barça també és un gran equip.
Les tres últimes finals les han jugat a la Champions equips portuguesos, finalistes portuguesos.
Per tant, en teoria, què? Què hem de dir?
Qui és el favorit? A veure.
Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018. I volem burlar-la cap a Barcelona perquè crec que ens ho mereixem, s'ho mereix també l'afició que ha patit aquests últims anys a Europa i crec que seria també donar-los aquest petit regal per a ells.
Molt bé, Marc, estàs d'acord amb el teu company i amic, el Nacho?
Sí, la veritat és que sí, que al final tot l'equip volem fer història en aquest club i volem portar la Champions cap a casa, que crec que el club s'ho mereix.
Molt bé, sonava We Are the Champions de fons. No sé si és que estan fent paraules per demà, el que potser escoltareu vosaltres demà.
Ojalà,
ah,
ojalà.
Molt bé.
Treballarem.
Molt bé. Demà veureu l'Ernest Macià pista, que us vindrà a buscar quan acabi la final, perquè això ho explicarem en directe aquí a Catalunya Ràdio. S'agafa un vol ben d'hora al matí i se'n va cap a Coimbra per narrar en directe aquesta final. Barça-Porto, 7 de la tarda, final de la Champions. Molta, molta sort, Marc Grau i Nacho Lavar. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Per cert, Macià, que demà t'acompanyarà a la transmissió el Guillem Soler, que m'ha dit que demà hi serà. El tinc per aquí. Hola, Guillem.
Hola, molt bona tarda.
Què estàs, corrent per la muntanya o què?
No, sí, no. Estic a Olot, aquí davant de la plaça de Braus, que aquesta nit farem un concert amb Bues al Memorial Jordi Compte. I res, he pogut seguir el partit com he pogut amb el mòbil.
Això t'anava a dir, perquè en dia de concert mires hoquei, també, sí?
Home, per favor, i tant, m'he passat la vida veient hoquei el dia de concert. Sí, clar.
Quin partidàs, Guillem,
una
quin
passada,
partidàs. Un Barça-Benfica, és que això ha de ser una final, un Barça-Benfica.
Sí. A veure, un Barça-Benfica, un Barça-Porto, un Benfica-Porto, és la millor finals que pots veure, sense dubte. T'he de dir que durant molts anys el Barça era el favorit i era el que tenia els millors jugadors i no la guanyava. I aquest any, que ve més de tapadillo, pues, s'ha patat a l'Sporting i al Benfica. Ara deien, qui és el favorit? Home, per pressupost, ja no ho és el Barça. Però moltes vegades la Champions, ja sabeu què passa. El Madrid molts cops no jugava res i a futbol i se l'enduia. I una mica al Benfica se li queda cara de Barça, no? El Benfica té els millors jugadors, però moltes vegades quan el Barça els tenia doncs, no les guanyava. I ja sabeu com baix. A diferència de la Lliga, que és com més justa, la Champions té això, és un cap de setmana, són els 8 millors equips, i arribes bé, i guanyes, i també hi ha aquest punt de pressió, el que està obligat a guanyar-la li pesa en les cames, la bola va al pal i a fora, i el que ve de tapadillo, pues, sense pressió, pues, fa el que està fent el Barça, i es cola a la final.
Tu aquesta setmana em deies, Guillem, és que el Benfica és una selecció mundial. Home, és especial cap al Barça, que tots aquests jugadors que molts no els podia pagar o almenys no podia igualar l'oferta del Benfica li marxessin, inclòs l'entrenador, l'Edu Castro, clar, que arribi al Barça i guanyi aquest equip. Home, això és especial.
És molt especial. Penseu que el Nil era del Barça, el Joao era el Pichichi del Barça, el Pauetti és el Messi del hockey, que era del Barça, que és català, que és el millor jugador del món, i ha marxat perquè el Barça no podia ni apropar-se a l'oferta del Benfica. Clar, que després vagis a Portugal, que a més, penseu que l'hoquei ha canviat, no? En els últims 5-6 anys, totes les finals es fan a Portugal, tot ho organitzen ells. Abans tot aquest esport era català, però clar, no podem competir econòmicament. Home, està molt bé, no?, que el Barça pugui anar a Portugal i pugui petar-se a l'Sporting i al supergran favorit Benfica, que en tot l'any ha perdut un partit, que és la selecció, han pogut fitxar el que han volgut. L'esport és així i per això és tan bonic i no sempre el que més pasta posa acaba guanyant, i això és el que fa que sigui tan especial i que hi hagi tanta gent que ho segueix.
Molt bé, escolta, fa patir el teu concert ara, perquè sento la pluja,
Buah, està caient un diluvi, sí. Però aquí a la Garrotxa són feréstecs, diuen per anar a ploure a les 10 i a les 11 arrenqueu.
Ah, val.
I nosaltres ens ho creurem, no, i creuarem els dits, anem a sopar, i quan sortim del restaurant esperem que els meteoròlegs l'encertin.
Demà a les 7 et vull connectat, amb el Macià des de Coimbra i tu fent d'analista d'aquesta final Barça-Porto.
Ja saps que no fallo mai.
Molt bé, una abraçada forta, que vagi bé, Guillem.
Records a tots.
I gràcies, Macià, vés a fer la maleta, que demà te'n vas cap a Coimbra. Abans de tancar tema hoquei patins, no marxo de Coimbra perquè ja sabeu que teníem tres equips catalans a Portugal. Teníem el Reus, que va caure plantant cara als quarts de final als penals davant del Benfica, que avui ha caigut davant del Barça, que serà de la final demà contra el Porto, però ja sabeu que la Champions femenina, que aquest any coincidia amb la masculina, i teníem el Vila-sana. I el Vila-sana ahir va ser una llàstima perquè aquesta Champions se li resisteix un any més. Ahir va caure als penals, una altra vegada en una tanda de penals, davant del Fraga. Demà, a la 1 del migdia, el Fraga jugarà aquesta final davant del Benfica portuguès. I tinc el telèfon des de Coimbra, des del seu hotel de concentració, la líder d'aquest Vila-sana, l'Aina Florença, que recordeu, l'estiu passat va fitxar per l'equip del Pla d'Urgell procedent del Palau de Plegamans. Hola, Aina, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com estan els ànims, Aina?
Bé, bueno, a veure, avui ja una mica millor, però sí que és cert que al final ningú li agrada perdre unes semifinals, no? I hi ha gent que està més tocada que l'altra, però bé, sap greu.
Perquè se us torna a escapar una final. Tu acabes d'arribar al Vila-sana, però suposo que t'han explicat prou bé que aquest equip té un problema amb les tandes de penals.
Sí, ja m'ho van explicar fa temps. Jo crec que al final, tard o d'hora, aquesta ratxa s'ha de trencar, i que, bueno, potser no és la nostra fortalesa, no? Però sí que és cert que, una vegada la trenquem, cauran més al darrere, perquè una tanda de penals és una loteria. Jo crec que és una cosa més mental que no física.
Tu acabes d'arribar i tu has arribat, de fet, juntament amb l'Elsa Salvanyà, que veu venir procedents del Palau, el vigent campió d'Europa, no hem d'oblidar-ho, precisament per ser campiona d'Europa, no? Per fer campió d'Europa aquest Vila-sana, que ja ha perdut dues finals de la Champions. És qüestió de temps que el Vila-sana guanyi una Copa d'Europa, Aina?
Jo penso que al final, o sigui, tant l'Elsa com jo, com altres fitxatges, vam arribar al Vila-sana per donar continuïtat a un projecte, no com a objectiu de guanyar una Champions exclusivament. Crec que, si no és aquest any, doncs l'any que ve, i si no el següent, vull dir, l'objectiu és adaptar-nos, construir un grup, i a partir d'aquí, quan ja estigui tot ben fet, doncs les coses arribaran, no? També és molt difícil el primer any, on hi ha bastants canvis, que tot surti bé. Som conscients de que hi ha un procés, hi ha una adaptació, i que a vegades pues, també aquestes coses influeixen, i que, bueno, que intentarem lluitar pel que queda i que no passa res, al final és hoquei.
Quan torneu cap a casa, Aina?
Demà.
Demà. Veureu la final? Demà
no.
Migdia? No, eh? No, ni ganes, no. No, suposo?
No, vull dir, al final sí, cadascú mira per ell mateix, no? I creiem que el millor per nosaltres és no mirar-la, perquè tampoc, vull dir, no perquè tinguem cap problema amb cap dels dos rivals, ni molt menys, però, bueno, també ara el nostre objectiu és, a dia d'allà, centrar-nos amb la Copa de la Reina, que tenim la setmana que ve.
La Copa de la Reina i després els play-offs de la Lliga. Queden dos títols per guanyar, encara per competir, que, per cert, a la Lliga, per tu serà especial, perquè, si no recordo malament, a les semis contra el Palau, contra el teu exequip.
Sí, sí, és cert que en els play-offs ens han tocat el Palau, i també fa molta il·lusió i és especial, no?, perquè és el meu exequip i tinc molt bon record.
Ah, per cert, no sé si evidentment estàs al cas, aquesta setmana la teva excapitana, la Berta Busquets, eterna al Palau, ha anunciat que es retira. Les bones a poc a poc van plegant també, eh?
Bueno, al final crec que avui en dia l'hoquei femení costa molt professionalitzar-lo, costa molt que les dones puguem viure fins a una certa edat, no? I al final també hi ha altres prioritats que et fan potser retirar-te abans d'hora i res, amb la Berta ja hi vaig parlar, que tinc molt bona relació i li vaig dir que, bueno, que li desitjava el millor i que al final, tard o d'hora, en algun moment, no tothom ha de prendre una decisió tan complicada com aquesta.
Bon viatge de tornada, Aina, i ànims amunt. Abraçada per tota la gent de Vilassana.
Gràcies.
8:15. De seguida parlem de ciclisme, perquè el que ha fet també avui una catalana d'Esplugues de 23 anys, la Paula Blasi, ha estat espectacular. Ha guanyat la Vuelta. Ara connectem amb Astúries i amb l'Isaac Vilalta, i també parlem amb el Fletxa i repassem el que ha donat de si la segona etapa del Giro. Avui encara a Bulgària. Vingegaard, que ja s'ha deixat caure amb un atac, i també caiguda amb alguns damnificats entre els candidats a la general. A veure, situem marcadors i comencem en futbol. Primera divisió, com tenim el partit del Metropolitano?
Doncs el tenim ensupit en quant a ocasions i en quant a gols. Partit amb empat a 0, minut 10 de la segona, Atlètic de Madrid 0, Celta 0.
A banda d'això, a segona divisió teníem un partit en joc que dramàtic pel Saragossa.
Un partit que fa uns anys hauria estat de primera divisió. Sí. Valladolid 1, Saragossa 0, minut 10 de la segona, déu-n'hi-do el Saragossa.
Per cert, futbol internacional, pot ser que aquesta hora estigui jugant Leo Messi amb l'Inter Miami l'MLS?
Ho està fent al camp del Toronto FC, 0-0, Toronto FC 0, Inter Miami 0, al partit del minut 35 de la primera meitat. I també un altre marcador del futbol internacional, una mica més a prop, Anglaterra, el City, que no pot amb el Brentford, empat a 0, minut 12 de la segona meitat a l'Etihad, i alerta que amb aquest marcador l'Arsenal estaria 4 punts per sobre del Manchester City.
I ja sabeu que estem pendents del Reus, jugant el seu partit anada de les semifinals de play-off per pujar a la primera federació, Reus Unión Deportiva Ourense. Oriol, com van les coses?
Som en temps afegit aquesta primera part. Continua aquest empat a 0 entre el Reus i l'Ourense. Ara s'ha d'afegir un minut més i el Reus té un corna des de la banda dreta que servirà ara mateix Xavi Jaime. Serà la darrera oportunitat pràcticament del Reus per intentar marcar el primer gol. De moment empat a 0. La centrada amb rematada inclosa de Requesens, el central que ha pujat a rematar, i la pilota torna a corna perquè l'aturada està molt bona per part del porter Bruno Riello. L'ocasió pràcticament més clara de tot el partit en aquesta primera part. Tornarà a tenir corna el Reus, tornarà a servir-lo des de la banda dreta Xavi Jaime. La centrada de Xavi Jaime, de nou la rematada, i pujaven al central, reclama penal al públic del Municipal, no hi ha res, i aquí pràcticament s'acabarà la primera part. Atenció, perquè ara hi ha una enganxada entre Lluís Requesens, el central del Reus, amb un jugador de l'Ourense, també hi va Benito, l'àrbitre demana calma, amb la targeta groga a les mans. S'està escalfant aquesta part final de la primera part, està indignat ara Ricardo Abad, que ja ha vist fa una estona una targeta groga per encarar-se amb la banqueta de l'Ourense, i l'àrbitre, que ara comença a repartir targetes grogues a Dojo, que s'emportin a Ricardo Abad d'aquí, perquè ja té una groga, i per tant el davanter del Reus podria acabar a rebent. I bé, de moment aquesta targeta groga per Requesens, pel central del Reus, amb el públic d'aquí molt, molt indignat.
Bé, doncs ara em confirmes el descans. Reus 0, Ourense 0, que hi hagi pau, i sobretot que no es quedi molt menys el Reus. Lliga CB de bàsquet, s'ha acabat el partit del Palau, oi, Xevi?
Sí, ja fa una estoneta, més 15 pel Barça, victòria plàcida, Barça 91, Burgos 76.
Com queda la classificació? Ha d'esperar que faci el València, no?
València i Múrcia...
Múrcia està guanyant.
I València juga demà contra Baskonia. És veritat que han dit que si no els hi anulen el partit jugaran amb sub-22 i júniors, perquè tenen i això és seriós, eh? O sigui que pinta que pot perdre fàcilment demà el València.
Val, doncs veurem què fa demà el València. Gràcies, Xavi. Deixem anar vestidors.
Vinga.
Deia que el Murcia guanya. Ho fa davant del Bàsquet Girona, Marc.
Sí, la segona meitat està sent de clar color murcià i ara mateix té la màxima. De fet, l'equip de Sito Alonso guanya de 12, 72 a 60. Queden 7 minuts 55 segons per al final del partit.
12 minuts i les 8.
I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi, vencedora de la Vuelta 2026. La ciclista d'Esplugues que arriba a la línia d'arribada amb llàgrimes. Celebrant aquesta victòria, ha estat segona de l'etapa, però la Vuelta és teva, Paula, la Vuelta és teva. Què has fet?
Això ha passat avui i ho hem narrat en directe des de la mateixa línia d'arribada de l'Angliru. A l'última etapa avui de la Volta Femenina passaven pocs minuts de 2:45 i el Catalunya Migdia Esports, l'Isaac Vilalta, narrava així un èxit històric pel ciclisme català. La Paula Blasi, ciclista de 23 anys d'Esplugues de Llobregat, ha guanyat la Volta Femenina, ha creuat segona la línia d'arribada de l'Angliru, última etapa d'aquesta Volta, i la Paula, que arrencava segona de la general a 18 segons de la neerlandesa Anna van der Breggen, ha acabat guanyant la Volta. Perquè hi puguem posar transcendència, fins ara només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta. En Josep Pessarradona, l'any 76, és a dir, ara fa 50 anys, va guanyar la Vuelta, i el Melcior Mauri, l'any 91, també va guanyar la Vuelta. La Paula entra, per tant, en aquest grup selecte. Hola, Isaac, com estàs?
Assimilant-ho tot. Bé, sí, bé.
Perquè Déu-n'hi-do el que ha fet avui la Paula. Si tinc perquè també el Joan Antoni Fletxa. Hola, Fletxa.
Hola, molt bones.
Ara parlarem del Giro, Isaac. Però jo crec que avui val la pena que comencem amb l'èxit de la Paula, perquè Joan Antoni, li hem de posar transcendència. Ha guanyat la Vuelta. No ho havia fet cap ciclista espanyola ni catalana. Ella és la primera en fer-ho.
No, excepcional. I ahir ja l'etapa d'ahir, que era, va ser molt dura, no? Ja, bueno, jo crec que es va quedar una miqueta decebuda, no?, escoltant les seves declaracions. Va dir, bueno, poder, no havia, o sigui, havies una miqueta subestimat la pujada a les praeres amb els desarrollos i tal, però bueno, avui l'Angliru ha estat la més forta, és una escaladora, i vaja, s'ha endut un triomf que, bueno, com l'Isaac, no?, ens costarà tots uns dies assimilar-ho perquè ha fet història, i vaja, sobretot també com ha arribat ella tan ràpid, no?, el ciclisme, i de cop i volta quin mes que ha tingut, no?, des d'aquella victòria a l'Amstel fins ara, tot el que ha passat a la seva carrera esportiva, que evidentment ho canvia amb ella com a esportista, evidentment, no?
Mai la Vuelta Femenina havia pujat a l'Angliru, oi, Isaac? És la primera vegada, per tant, això era nou per totes.
Sí.
No sé si alguna potser hi havia entrenat, ho desconec.
La Paula no.
La Paula no, eh? S'ho ha trobat per primera vegada.
Sí. Penso una cosa, ella, ara recordava, Fletxa va disputar l'Amstel, que a priori no formava part del seu calendari. Venia de fer una concentració a Sierra Nevada i aquells dies havia d'aprofitar per reconèixer alguns trams d'aquesta Vuelta. No ho va poder fer i s'ho ha trobat de nou.
Clar, això, Joan Antoni, tu quantes vegades l'has fet l'Angliru?
Poques.
Alguna.
Poques, no ho sé, dues, tres, com a comentarista alguna més, però inclús havia fet com a comentarista la d'ahir, les praeres, i me'n recordava que amagava aquella pujada a les praeres, la recordava duríssima. I l'Angliru en concret, bueno, l'he fet com a corredor fins i tot als seus inicis, de l'Angliru, poder el 2001-2002, la Vuelta.
Clar, perquè suposo la primera vegada que el fas, tu recordes la sensació que vas tenir?
Sí, bueno, recordo moltíssim, perquè la part més dura per als desarrollos d'abans eren molt diferents. I bueno, tinc una anècdota, perquè el dia d'abans un aficionat em va demanar els guants, no? I li vaig dir, bueno, si demà... jo te'ls dono, però demà m'has d'empenya. Allà a l'Angliru m'has de fotre una miqueta d'ajut, no? I l'home, clar, quan em va veure, va estar tan... No sé, o sigui, es va veure l'obligació de fer-ho, que em va llançar al terra. O sigui, em va fotre una empenta, però al contrari, en comptes de que m'ha de fotre cap al costat, i vaig caure. O sigui que, bueno, no em va servir. El truquet no em va servir gens. Però, bueno, vaig haver de tornar a arrencar aquella ramca tan dura, no?, de l'Angliru. Però, bueno, el record que tinc és aquell, no?, de molt de públic i, sobretot, d'un terreny duríssim.
Per cert, Isaac, hem de recordar que aquí, en aquesta Vuelta que ha acabat avui i que ha guanyat la Paula Blasi, hi eren, podríem dir, que totes excepte Demi Vollering, no?, de les grans.
Sí, més o menys, sí. Fixa't que abans de començar ja tothom està avisat amb la Paula Blasi, però recordo que el diari L'Equip, que en això el ciclisme és a missa pràcticament, posava com a clares candidates a la victòria final a Cassiane Viadoma, vencedora del Tour de França, a Anna van der Breggen, que ho ha estat tot en el món del ciclisme,
i Pauline Ferran Prevot, vencedora també del Tour de França, i darrere seu ja hi posava a la Paula Blasi, però imagina qui tenia per davant. Ella estava entre les candidates, però per davant hi tenia dues vencedores del Tour i Anna van der Breggen, que no l'ha guanyat perquè ha estat retirada uns anys i ara ha tornat a competir, però va guanyar tants giros com va voler, dos o tres campionats del món, és a dir, que un mite d'aquest esport.
Molt bé, per cert, hi estem treballant, mirarem de poder parlar amb ella, encara tenim programa fins a les 9 de la nit.
Deixa'm posar el context, David.
Està en camí de Bilbao, oi?
Sí, quan s'ha acabat l'etapa i ha pujat al podi, just acabar el podi, ha caigut un diluvi a l'Angliru que ha fet marxar tothom per potes. I, a més, la Paula, l'hotel el tenien a prop, a Bilbao, a 3 hores, on allà aquesta nit sí que hi haurà festa grossa, però sí que està de camí a Bilbao.
Val. És possible que estigui camí de Bilbao, a carretera, les comunicacions no són fàcils, per tant, no patiu. Si no és avui, serà demà. Però d'aquest cap de setmana no passa, que en algun moment o altre podrem parlar en directe amb la Paula Blasi i felicitar-la, perquè això que ha fet avui és molt gros. I ja aquí som. No sé si has tingut temps, Isaac, de mirar el Giro, perquè avui han passat coses, a la segona etapa.
No, he vist algunes imatges amb ciclistes amb caigudes considerables.
Sí,
no he pogut veure res més.
A veure, de coses n'han passat i moltes, perquè, a veure, Fletxa, hem vist per primera vegada Vingegaard deixant-se veure, amb aquell atac que ha fet en el port final, cosa que ens demostra que aquí ve a guanyar, i en el seu debut al Giro, doncs, a fer la triple corona, a guanyar el Giro, ja té la Vuelta, ja té també el Tour, i clar, el que més preocupa és aquesta caiguda a uns 20 quilòmetres del final, on jo no sé si ja podem donar per perdut en la lluita per la general Adam Yates, que era un dels favorits. Ha rebut una patacada molt forta. Qui s'ha endut la pitjor part ha estat Jay Vine, l'australià, que ha abandonat, un dels ciclistes importants de l'UAE. Però clar, Adam Yates em sembla que queda pràcticament a 10 minuts de la general.
Sí, ha perdut molt temps i bueno, no és el millor per ell de cara a la general. Jo crec que gairebé impossible. Jo pensava que per mi l'home de l'UAE era el Jay Vine, sobretot per la contrarrellotge que era llarga de més de 40 quilòmetres. Però, bueno, és una caiguda que hem de dir que tret del Vier, que era el corredor de l'UAE que anava al capdavant, han caigut tots. Han caigut tots de cop amb aquella curva. Ha estat l'equip més mal parat, per alguna manera. I bueno, al final, mira, el Yates va perdre temps, el Vine ha hagut de marxar a casa, crec que el Marc Soler també.
Ha abandonat Marc Soler, si és l'altre tema que volia comentar. Sí.
Clar, doncs això, i bueno...
També s'havies implicat en la caiguda.
Clar, jo crec que, bueno, hem de descartar l'UAE com a homes per la general, però a mi m'ha agradat molt avui el Pellizzari. Corredor del Red Bull Bora, jove, italià, l'afició italiana li té moltes ganes amb ell. Serà molt difícil que guanyi, perquè el Vingegaard és un favorit molt sòlid, però el Pellizzari, fixa't que avui ha estat capaç de seguir l'atac del Vingegaard en una pujada curta però dura, amb percentatges per sobre el 10%, ha rellevat, o sigui, anaven ells dos i el Van Etbelt, que el Van Etbelt, el belga, estava més pensant per la victòria, però el Pellizzari ha estat col·laborant amb aquell grupet, i després ha tingut, quan els han tancat el forat, ha tingut temps per esprintar i fer cinquè de l'etapa. És un nano molt ràpid, poder massa immadur en aquest sentit d'estratègia i de tàctica d'en cursa, però està en una condició física molt bona.
És la gran promesa italiana. 22 anys, ciclista del Red Bull, Giulio Pellizzari, escalador. Els italians tenen el somni de recuperar el Giro, que no guanyen des de fa 10 anys. Un italià no guanya el Giro des de fa 10 anys. Va acabar sisè al Giro de l'any passat, clar, era encara més jove, 21 anys. És la seva tercera participació i compta perquè ve de fer podi a la Tirrea Adriàtic i al Tour dels Alps. Per tant, vigilem perquè és un ciclista interessant. Estan sortint molts ciclistes joves, hem parlat molt de Pol Sexes al francès, que el tindrem en un cara a cara amb Pogacar al Tour de França, i doncs Pellizzari també hem d'apuntar el seu nom. Per cert, 13:46 s'ha deixat Adam Yates, 13:46, i sens dubte la mala notícia, l'abandonament de Marc Soler. Ha plogut molt avui, això feia que les carreteres estiguessin perilloses a Bulgària. Demà, novament, etapa en terreny búlgar, i ja a partir de dilluns el Giro, que passa a terreny italià. Què et sembla el recorregut, per cert, Fletxa? Perquè tenim alguns finals potents, Blockhaus, per exemple, que és d'aquelles etapes que fa por. El Giro, com sempre, estil Vuelta, amb recorregut on no et pots relaxar ni un moment.
No, i mira, el recorregut d'avui ha estat etapa Giro 100%. Jo que pensava, bueno, el tràmit de Bulgària serà sobretot passar aquest aquesta gran partenza, no? Però és que avui hem viscut una etapa de Giro molt fidel a la seva identitat com a cursa, eh? Per tant, bueno, primera setmana amb el cas anomenat de Blockhouse, però és que no hem de mirar en Blockhouse només. O sigui, abans del Blockhouse van per Basilicata, que han d'arribar ja a Potenza. És un terreny molt dur per anar en bicicleta. Veurem també les condicions climatològiques com estan, però el Giro, jo crec que si mires els números, les xifres, sobretot de metres d'elevació i tal, són una mica menys de l'any passat, però sí que jo crec que amaga en el recorregut més duresa del que ens esperem. Per tant, bueno, cursa italiana, avui ens han donat un primer avís, de dir, no subestimeu Bulgària perquè mireu el que teniu, etapa molt maca, sobretot a la part final, típica llarga, molt llarga, però amb l'efervescència italiana final que els caracteritza, i jo crec que aquest Giro tenim un màxim favorit, però confio molt en aquesta identitat de Giro d'Itàlia, que al final, bueno, aquest interrogant ens el sap portar gairebé fins al final.
Hi haurà 5 finals en alt, només una crono, tot i que llarga, de 42 quilòmetres a meitat de cursa. Sí. Veurem si Vingegaard realment confirma això, si és capaç de guanyar la triple corona. Això només ho han fet 7 ciclistes a la història, guanyar Vuelta, Giro i Tour, no el mateix any, sinó en anys alternatius. Ho va fer Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali i Chris Froome. Veurem si també s'hi apunta. En Pogacar li falta, ja ho sabeu, la Vuelta. Veurem si algun dia el veiem, segur que sí, guanyar finalment la Vuelta.